Ràdio Rambles.
Benvinguts a Escolta'm, una conversa al voltant del taller de músics a Ràdio Rambles, en viu i en directe, des del bell mig de la Rambla de Barcelona. Martí Ferrer qui us parla i Nacho i Cota a les vies de so. Escolta'm és un programa en el qual parlem sobre la història i la idiosincràsia d'aquesta institució amb seu al Raval. Ho fem cada cop amb un convidat molt especial. I els convidats, o les convidades, millor dit, d'aquesta emissió del programa, Escolta'm, són dues músiques amb una llarga i fecunda trajectòria, molt lligades també al taller de músics, Odette Tedería i Clara Luna.
El bodeguero y el cha-cha-cha vende a la esquina y lo verás que atento siempre te servirá. Anda enseguida y corre de allá que con la placa lo encontrarás del otro lado demostrado.
Tant la Odette Tedería com la Clara Luna formen part del quartet de música vocal Gemma 4.
¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? La, 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 la,
yo creo que es consecuencia.
Avui tenim a la Odette Tedería, la tenim per telèfon, i a la Clara Luna la tenim aquí a l'estudi. Començarem, però, parlant amb la Odette Tedería, una música cubana nascuda a l'Havana que va estudiar cant, direcció coral i musicologia a la seva ciutat nadiua. A començaments dels anys 90, l'Odette Tedería i tres cantants més van posar en marxa un grup de música vocal, com dèiem, Gemma 4, amb el qual han enregistrat 5 treballs discogràfics i han col·laborat amb grans figures de la música cubana i d'altres indrets del món, a més de fer gires per tota Europa i de participar en fites com per exemple el disc Buena Vista Social Club. A banda de la seva tasca amb Gemma 4, Odette Tedería ha col·laborat també amb músics com, per exemple, Lluís Llach o Diango, i el Pallars Sobirà, on, si no vaig errat, viu en aquests moments, també col·labora amb bandes com, per exemple, Tirapa Jazz. A l'actualitat, Odette Tedería és professora de veu i conjunt instrumental al taller de músics. Molt bona tarda, Odette Tedería.
Molt bona tarda. Molt bona tarda, Martí.
Estàvem escoltant un xa-xa-xa amb el conegut que es diu El Bodeguero, del mestre Egués, un tema que heu gravat diversos cops, però que tinc entès que qui va padrinar doncs, a Gemma 4 d'alguna manera va ser ni més ni menys que Elena Burke, una de les grans veus del bolero i del film cubà. És així, no?
Sí, de fet, sí, és... va ser la nostra madrina de naixement. Vàrem sorgir per l'Elena Burke, bàsicament. I ella ens va posar el nom.
Sí, però de fet tinc entès, i llegeixo textualment, que va dir alguna cosa així com «Se llamaran les quatre gemes perquè són quatre joies de la música cubana i perquè me da la gana». És així o no?
Totalment. Tal qual, bàsicament. Va ser així.
Expliqueu?
Sí, perquè ens van presentar en una... O sigui, a Cuba es fan una mena de festes, feien una mena de festes, on s'ajuntaven músics de la talla de l'Helena, Marta Valdés, o sigui, gent potent de la cultura i del moment. I clar, nosaltres vam cantar per primera vegada en una d'aquestes festes, a casa de la Marta Valdés, de fet, a la casona, que era com es deia. I estava l'Helena. I l'Helena es va preguntar, quan vam acabar de cantar els dos temes que teníem, com ens deien. I clar, no ens deien de cap manera.
Teníeu alguna idea prèvia d'algun nom, havíeu pensat o no?
Què va, no havíem pensat cap nom, perquè havíem, o sigui, ens havíem ajuntat per fer dos temes, per cantar-li aquests temes a l'Helena, directament. O sigui, no era un projecte pensadíssim, però a partir d'aquell moment ella va decidir que nosaltres ens diríem les quatre gemes perquè li dava la gana a ella, i a partir d'aquell moment nosaltres ens vam convertir en un projecte, de fet.
Tinc entès per allò que, si no vaig errat, que tu ja coneixies o que tenies alguna mena de contacte per raons familiars amb aquest tipus de cantants, amb la Helena Burke i amb la Marta Valdés, és així o no?
Sí, amb l'Helena Burke específicament. Vull dir, ens coneixíem per... Bueno, ens coneixíem per la seva neta, i jo vàrem estudiar en èpoques diferents, però a la mateixa escola, i després, doncs, la meva mare era metge, i ens coneixíem, evidentment, amb els metges de l'Helena Burke. Era una relació circular, per dir-ho d'alguna manera.
Digues, digues.
No, res.
Dic que expliqueu que a Cuba ja existia una llarga tradició, quan vau començar a cantar, de quartets de vocals, i citeu, per exemple, influències com Daida, amb la Helena Burke, amb la Mara Portuondo, amb Moraima, Secada i la Haide. Què tenia especial aquest tipus de formació que us va captivar tant per fer vosaltres la vostra pròpia formació?
La veu.
La veu.
O sigui, exacte, les veus dels quartets cubans. A més, eren, en aquella època, estaven molt influenciades també per tota la música jazz que venia dels Estats Units. Estan parlant d'anys 40, 50, fins i tot 60, vale? Llavors, clar, la manera que tenien d'expressar la música mitjançant la veu... Cuba sempre ha estat un país de formacions instrumentals, els conjunts, saps? D'allò de música al son, la salsa... Sempre han estat bandes grans amb metalls i aquestes històries. I clar, el fet de les formacions vocals era com molt cridaní dins d'aquell context. A la gent li agradava molt. A més, vull dir, sempre s'havia relacionat el fet de la feina vocal amb la dificultat que això implica, no? Que tinguis una formació de quatre persones ben empastades, que se coneguin bé vocalment, que sonin bé, l'afinació, tot allò que envolta, saps? El món de la música vocal. I a Cuba era molt apreciat, això.
A Cuba era molt apreciat, però em fa l'efecte que, diguem-ne, fora de Cuba, o almenys aquí, a Catalunya, tampoc no ha sigut mai tan popular o tan conegut aquest estil de la música cubana com d'altres, no? Com el dels conjunts, potser, no sé si m'equivoco.
Clar, no t'equivoques. Tampoc s'havia fet massiu. A veure, l'època de los cuartetos de Cuba també estava bastant resumida en quatre cuartetos especialment, saps? O sigui, eren els que més brillaven. Las de Aida, Meme Solís, Los Zafiros y después... Ay, no me recuerdo del nombre. Bueno, son dolentísima. Bueno. Mientras me veían, fax, tot i això.
Segur que algú que ens està sentint, segur que ho sabem.
Segur que sí. Eren els quatre quartets estrelles, no? Per dir-ho d'alguna manera. I clar, tampoc van tenir una projecció internacional molt important, saps? Era complicat, també va agafar tota l'època del... Varen ser transició, també, molts quartets. els més antics venien de l'època prerevolucionària i després ja amb el triomf de la revolució van aparèixer els altres dos i clar, era com molt... Era diferent de gestionar el tema de la popularització, saps?
I quina diferència hi hauria, se m'acut, entre els quartets prerevolucionaris i els quartets, diguem-ne, ja de l'època de la revolució?
No és el fet de que dels quartets en si mateixos, és el moviment, bàsicament. O sigui, el fet de quan va triomfar la revolució va canviar moltíssimes coses, evidentment, en Cuba, al respecte de l'àrea, evident, per lo que tothom coneix, que si el bloqueo, que si tot... I clar, la manera de sortir de Cuba i de projectar internacionalment tot el que fos la cultura cubana va trigar encara un temps, en desenvolupar-se, per dir-ho d'alguna manera.
Demà seguim la trajectòria de FM4. L'any 93 graveu el primer disc i anem a sentir una peça, anem a sentir un fragment d'aquest primer disc, un tema en concret que es diu Rosa Mústia.
Me da tristeza contemplarte triste, sola. No queda ya de lo que fuiste al saber la realidad de hallarte así.
Rosa Mústia, des d'un disc que es deia Grandes Boleros a Capella. És tal vegada, pregunto, l'únic disc que ha dedicat específicament a un estil, en aquest cas al bolero, o no?
Perdona? Sí. Em pots repetir la pregunta? És que no t'he sentit molt bé.
No, dic que és un treball que es deia Grandes Boleros a Capella, de l'any 93. Sí. Em fa l'efecte, i això m'agradaria, si m'equivoco, que em corregeixis, que potser és l'únic treball de tota la vostra trajectòria que dediqueu específicament a un estil en concret, en aquest cas al bolero. Vull dir, sí, que després heu anat fent més coses. Sí. Vull dir.
Sí, va ser un disc dedicat especialment a los boleros. Va ser el primer gènere que varen començar a cantar. O sigui, la nostra primera manera d'entrar en el món català, per dir-ho específicament, perquè vàrem sortir de Cuba treballant específicament amb una empresa catalana discogràfica. Uh-huh. Llavors va ser una suggerència també de lo que nosaltres fèiem i de lo que ells en aquell moment pensaven que era més proper dins d'aquest àmbit cultural perquè nosaltres entréssim aquí.
Després... Sí. Després va fer un disco a l'any 96 que es deia Te voy a dar, en el qual aquí ja m'imagino que hi havia un cert canvi de tendència, no? Ja fèieu més, ja treballàveu més gèneres, no sé si es pot dir que a partir d'aquí ja comenceu una mica a evolucionar cap a nous camins. És així o no?
Sí, és així. O sigui, a partir del Te voy a dar ja varen començar a obrir el nostre espectre a lo que nosaltres realment fèiem amb els directes, perquè... És així, o sigui, nosaltres ens agrada tot tipus de música i ens agrada passar per tot arreu, a més, tenim molta curiositat a l'hora de treballar i se'ns dona molt bé la música cubana, evidentment, o sigui, és la base nostra i de la nostra trajectòria, de la nostra feina, però hi ha molt bona música tot arreu i tota és susceptible de ser arranjada, veus. Llavors, aquí estem.
Bueno, de fet, ara que dius, he llegit en una entrevista que et van fer, em sembla que era el periòdico, el company Jordi Bianchotto, que deies alguna frase, em sembla que deies tu que deies una frase que no és, llegeixo textualment, no és lo que se canta, sinó como se canta. És així o no?
Exacte. Tal qual. Sí, és així. I realment, o sigui, A veure, a totes nosaltres, evidentment, tenim formació musical, estem acostumades a treballar en bandes i cadascuna pot perfectament cantar com a solista i fer el que vulgui. Però sempre al final de la història hi ha una mena d'atracció màgica, saps? El fet de cantar a capella, de juntar-te amb altres veus i fer que tot funcioni només des de la perspectiva vocal és molt bonic, és molt enriquidor i de fet és difícil. Anava a fer una col·lació que no puc dir per la ràdio, però és molt difícil.
Tinc aquí a la Clara Luna, que és integrant també des de fa 2 anys, em sembla, no?, que treballa amb
sí.
vosaltres.
Sí.
No sé si també tu has viscut aquesta experiència, Clara. Què tal, Clara?
Hola, què tal, com esteu?
Bé, has viscut també aquesta experiència que diu, que explica l'Audet, de la màgia de la música vocal i aquesta transversalitat que té una mica, que és el...
Sí, sí, estic absolutament d'acord. Estic absolutament d'acord i a més és que en tots els meus projectes, poder el primer no tant perquè tot just començava, però quan vaig començar a entrar en contacte amb cantar a veus, que de fet quan vaig començar-ho a fer vaig conèixer l'Audet, crec que en una d'aquestes actuacions que vam fer pel taller de músics ens van ajuntar l'Audet i a mi i surgió l'amor a primera vista, no, Audet? Bueno, por lo menos por mi parte. I llavors això, sí, la màgia aquesta que dieu de les veus, jo és que no he pogut desvincular-me d'això. Des de llavors, des que vaig conèixer-ho, perquè el grau d'emoció es multiplica. Perquè, no sé, les veus és una cosa tan interna, llavors tothom ho té en el seu cos tan intern i es comparteix, no sé, és molt, molt emocionant. Llavors, des de llavors ho he hagut de posar a tot arreu.
Suposo, Odet i Clara, que deu ser molt diferent... diguem-ne, treballar amb tot plegat, diguem-ne, l'emoció, l'estil, tot plegat, deu ser molt diferent quan canteu amb un quartet de veus que quan amb els vostres projectes personals, amb altres músiques, m'imagino,
sí.
No?
Sí, sí, ara
és
estava...
diferent.
Ui, perdona.
És un altre món. Has de... T'has de preparar mental, vocal i anímicament per treballar d'una manera totalment diferent. O sigui, és molt més descansat ser un frontman d'una orquestra, saps? Jo puc estar donant vots durant 2 hores i mitja amb els tirapajars, per exemple, sense que passi res. M'ho passo teta, m'ho passo molt bé, però no té res a veure amb la hora 45 del GEMA 4.
Sí, després això, que tu estàs sentint tota l'estona són textures o timbres de veu. No estàs sentint timbres de baix, de bateria, que tenen freqüències molt diferents, sinó tenen freqüències més similars. Per mi és un gust. Bueno, per mi és un gust fer les dues coses, eh? Però
dius, no sentiu freqüències, però d'alguna manera exerciteu els papers que serien també, no? Hi hauria
sí.
també un grup convencional, o no?
Sí, sí, clar, tens el baix, tens la part més rítmica, el que passa és que no està en forma de percussió, sinó que està en forma de la percussió que tinguin les paraules i la música. I tens la part més d'acompanyament. Nosaltres quatre... No, no ens falta, jo crec que no ens falta de res.
Bueno, tenim una anècdota al respecte d'això.
Explica, explica.
Sí, una vegada que estàvem cantant al Capitol, estàvem al principi, que vam treballar al Capitol d'aquí de la Rambla de Barcelona, una senyora al final del concert estava molt, molt emprenyada i volia que li tornessin els diners perquè hi havia una banda.
Ah, ostres.
Ja, li havien dit que seria un grup a capella i hi havia una banda sonant, perquè ella escoltava música.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja la gent és curiosa a vegades.
No sé el que es pensava la pobra senyora que anava a escoltar, de veritat, però ens va fer molta gràcia. Ens ho va venir a dir el mànager d'aquell moment, totalment impactat també. Escolteu el que acaba de passar.
I bueno, va arribar a conèixer aquesta senyora o no?
No, perquè després es va emprenyar.
Déu-n'hi-do.
No vam tenir l'oportunitat de fer-ho.
Escolta,
era perfecte.
En banda sí que heu fet coses, perquè, per exemple, l'any 99, ja vivint ja a Barcelona, bé, vosaltres us vau instal·lar a Barcelona definitivament l'any 98, no? Sí. I l'any 99 va fer un disc que es deia Gemes, que tenia peces com, per exemple, la que escoltarem ara un fragment, una peça que es diu Estoy buscando un hombre. Estoy buscando un hombre des d'un treball que es diu Gemes, quartet vocal, però al final vau decidir fer un treball en banda. Com va ser això?
Aquesta col·laboració també la vam fer a partir d'una suggerència discogràfica, i perquè era algo que, vull dir, gairebé tot el nostre entorn de músics coneguts són instrumentistes. Llavors, també ens feia molta gràcia treballar amb ells. De fet, aquest disc que està produït, si no recordo malament, per el Toni Xuclà, també.
Sí, això he vist, sí.
Exacte. I ens ho va passar molt bé, també, fent aquesta feina, perquè, clar, és com complementar, no?, una miqueta. Nosaltres, sempre que ens fiquem a estudi, ho fem tot nosaltres, des del principi fins al final. Tot el procés és nostre. El procés d'arranjament dels temes, els assajos, les gravacions, la quantitat de tomes, la producció, el disseny de la producció, les mescles, tot ho fem nosaltres al final de la història. I va ser molt refrescant treballar amb altra gent, saps? Sí, tècnicament parlant.
Això va ser amb el Toni Xuclà. El que no he aconseguit veure i eren quins músics us acompanyaven en aquest treball.
No surt els crèdits, està mal.
No ho he trobat, però m'imagino que era gent, i ara, vull dir, ara una mica la inserció definitiva, pregunto, ja a Barcelona, a l'escena barcelonina, o...
Sí, una mica sí, però estàvem tots, vull dir, vàrem treballar amb músics catalans i amb músics cubans, també, de Barcelona. O sigui, estava un batiburrillo ahí important de gent. És el meu punt feble. O sigui, si algun dia la vida de l'humanitat depèn de que jo me'n recordi de coses, estem morts.
Bueno.
És així, estem acabats. Així que, però no me recordo del nom de la gent mai. Però sí, va treballar molta gent en aquest disc. O sigui, perquè... Varen fer diverses col·laboracions, saps? O sigui, avui venia un percussionista, després venia un baixista, després venia... a més, el Toni coneixia la gent, també. Portava gent, ell, i no me'n recordo. Però sí, fue... I a més, aquesta època també varen treballar molt amb molts grups catalans, gossos... L'Axambusto, de fet, vam estar fent coses junts aquí en Barcelona, al final. Precisament per l'entorn aquest del Toni Xuclà. Va produir un espectacle on estaven gairebé tots els músics de l'escena catalana rockera, per dir-ho així d'alguna manera. I després també va ser l'època... Bueno, això va ser una miqueta més endavant, però també varen treballar amb
Porvó. Sí, de fet, vau fer un treball, aquí ja m'avanço, ja improviso una mica sobre el guió previst, però aquí de fet vau fer un treball que es deia si de l'Havana a l'Escala, no? Era així el títol?
A l'Empordà, sí.
De l'Havana a l'Empordà, això. Sí, i sí. També penso en una cosa que tu també has declarat algun cop, que aquí potser hi ha una idea, a vegades, un tòpic sobre la vinculació de Catalunya amb Cuba basada única i exclusivament en la figura de Machín, que va estar per aquí, però que tu defenses que els vincles són molt i molt més amples.
Evidentment. Des dels indians fins... Bueno, és que clar, la cultura catalana és una cultura... jo crec que bastant arraigada a Cuba des de molts àmbits. I d'això em vaig adonar quan vaig començar a viure aquí. Uh-huh. Perquè, evidentment, abans no, a Cuba tot es mescla. O sigui, tot el que hi hagi és cultura espanyola. És igual, no individualitzes de quina uh-huh. zona o de quina regió d'Espanya. I després, quan vius aquí, que te n'adones de les coses específiques de cada regió, dius, ah, atenció. I clar, entre els cognoms, els menjars, les paraules, les habaneres, o sigui, és com, clar, hi ha molta connexió, a més de Machín, que també tot sigui reconegut.
Hi ha tanta connexió que fins i tot en aquests moments també tenim una cantant catalana, com és la Clara Luna, i també sí. Heu treballat amb una música, una cantant israeliana, com és la Tal Ben-Ari. La pregunta, dues cantants que no venen potser del vostre acervo cultural, per dir-ho, què aporten amb una formació com GEMA4?
Tot el seu. O sigui, és enriquiment total i absolut, evidentment. I també, a veure, la Tal va portar tota la seva cultura hebrea, saps? Tot el seu uh-huh. son, la seva manera de cantar, la seva manera d'articular el so, el va portar a GEMA4 i va ser tremendament enriquidor. I la Clara, bueno, la tens allà, però la Clara és un musicasso. Vull dir, treballar amb la Clara és
un... No en tinc cap dubte.
De fet, precisament amb la Tula, bueno, la Tula és... ha tingut una nena i, o sigui, ha canviat el seu moment vital. I precisament en el moment que estava embarassada i prepandèmia i tot el drama, doncs nosaltres teníem una gira molt forta per a Alemanya i tampoc volien, o sigui, no era plan de que la niña nascés a l'escenari, saps? I llavors necessitaven, evidentment, una persona que substitueix, que pogués fer la substitució de la Tula. Però clar, pensa tu, a quina persona busques perquè en un mes o una miqueta més s'aprengui un repertori i vingui a cantar a un quartet de 25 anys, saps? Cantant juntes. Quin tipus de persona ha de ser això?
Què? Una loca, muy loca.
Escolta, a tu et truquen, Clara, i et diuen vine a cantar un GEMA4, que és el que penses.
Encara no havia acabat la frase, que jo ja estava dient sí, quiero, ja, ¿cuándo vamos? I tant, no? Per mi va ser un plaer, si a més és que jo les havia escoltat aquí al Capitol, on deia l'Odet abans, feia molts anys, i sempre havia sigut... Bueno, sempre ha sigut un quartet vocal de referència per mi, aquí. Llavors, quan vaig conèixer l'Audet, jo les anava seguint, però bueno, no, saps? Ni m'hagués plantejat mai això. I quan l'Audet em va dir, mira, que ens trobem en aquesta situació, creus que ens pots donar un cap de mà? Li vaig dir, i tant, i si no sóc jo, la persona indicada, ja t'ajudaré a buscar algú, no t'amoïnis. Perquè d'entrada, doncs, em posaven a veu primera, saps? Que jo sempre he tingut una veu molt greu, i a mi em posaven aquí de la veu més aguda. Uh-huh. I vaig dir, hòstia, jo m'ho he de mirar, això, primer.
Sí, que va ser un repte, també.
Sí, sí. Però, ostres, va ser un repte que vaig treballar amb moltes ganes, i sí que és veritat que en un mes i poc, a vegades penso, ostres, no està mal, en un mes i poc aprendre els temes, aprendre'm els de memòria, n'hi ha molts que estan escrits, però hi ha coses que no les guarden en paper. I llavors havia d'anar-les escoltant i traient, doncs, a través de l'àudio, no? I sí, sí, va ser una feinada, però també et dic que és l'única manera que tu pots entrar en un repertori amb aquesta profunditat, treballant-ho així, saps?
Si us sembla, escoltarem una peça, perquè ja encarem ja, diguem-ne, el 25è aniversari, una peça, una pregunta. Odet, hi ha un seguit de peces que he vist que aneu enregistrant, per dir-ho d'alguna manera, periòdicament amb diferents treballs, no? Penso, per exemple, amb el Bodeguero, amb la Rosa Oriental, amb el Mango Mangüe. Per què?
Perquè aquestes són del book insignia. O sigui, aquests temes defineixen la sonoritat de FEMA 4. Soni qui soni, o sigui, estigui qui estigui, és aquests temes sonen a FEMA 4.
Però...
Tal qual, eh?
No, però t'ho pregunto perquè vull dir, el fet és que alguns apareixen de forma més aviat gairebé reiterada, o sigui, és com si fos el que tu dius, el buque insignia, com si poguéssiu d'alguna manera transformar-los a cada disco, no sé, pregunto.
Es pot, de fet persona... No, però estan posats al 25, estan posats, o sigui, a veure, el problema és que el 25 és una recopilació de tota, o sigui, de la nostra trajectòria. A llavors van apareixent temes de diferents discos, més uh-huh. temes nous, ¿vale? A llavors, clar, els que nosaltres mantenim el repertori en directe de sempre, sí que són aquests, el Mango Mangüe, el Bodeguero, la Rosa Oriental, també la mantenim, o sigui, és que són temes, és el so de FEMA 4. La Rosa Oriental és el so de FEMA 4.
Mm-hmm. És el està tema,
d'acord amb mi, Clara?
Estic d'acord, i a més és que és molt graciós perquè la Rosa Oriental, que està en diverses gravacions, està en diverses gravacions amb tempos diferents i també té molt a veure amb la seva energia en aquell moment.
És el que preguntava, per això, és com una mica com un work in progress, que dirien, no?
Sí, 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 clar, i les improvisacions que fa l'Audet al final, no recordo de quin disc és, però que la velocitat és ràpida, ostres, a mi em van encantar. Llavors vaig sentir l'altra versió i hi havia alguna altra cosa amb la que et fixaves. Vull dir que estic d'acord amb el Martí de que cada vegada que l'interpretem, tot i que sigui el so de GMA 4 i allò sapiguem com acabarà, diguéssim, no? Com acabarà la història, sempre té algun matís diferent.
Una de les versions sí. que a mi m'ha cridat més l'extensió, vull dir, perquè és potser de les més espectaculars, per dir-ho d'alguna manera, és la del Mango Mangüe, per exemple, que si s'assembla escoltarem un fragment.
Ui, tant.
Un pregón de Cuba. Mango Mangüe, el maestro Fellove. ¿Por qué?
Ah, voy. Si le gusta a usted, le gusta mango, 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 mangüe. Guaza, tire, yo traigo mango, bizcocho, algo que le gusta a usted. Pa, 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 ma. Mango, 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 mangüe, mangüe. Yo traigo mango, bizcocho, algo que le gusta a usted. Lo sé, oigan, llegué.
De Cuba para ti,
casera, cómprame fruta.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és una versió força lluïda aquesta del Mango Mangüe.
Sí.
Mango Mangüe, que l'hem tret, en aquest cas hem tret la versió que surt al disc 25 anys, com sí. observes tota aquesta trajectòria? Si no sé, vist una mica des de la distància, vull dir, què destacaries d'aquests 25 anys de GMA 4?
Jo dic sí.
27, ja, 27.
No, 27, sí, bueno, anem fent. Jo realment... GMA 4 família. Vull dir, nosaltres hem aconseguit estar juntes durant tot aquest temps sense perdre'ns pel camí, directament. O sigui, no... Encara, mira, Clara és nova. Clara ha entrat fa 2 anys i està dins de la nostra dinàmica, però ella encara et pot parlar des de la seva banda nosaltres tres, independentment de per tot el que hem passat i, i tot el que hem viscut juntes, quan ens ajuntem, quan estem assajant, quan ens ho passem tan bé, en el fons, o sigui, estem tan relaxades, quan toca estar relaxades, perquè hi ha moments en què no, però sí, en la majoria de los casos, vull dir, ens tenim tanta confiança en el que fem i en el que sabem que farem, que és com una sensació de tranquil·litat, saps? De relaxació, de la feina feta, és seguretat, jo què sé, no, jo no quatre seguretat, per mi.
I ja per anar acabant, ens pots avançar alguna cosa de la trajectòria? Teniu previst algun nou disc, alguna cosa, algun concert, algo que vulguis destacar? O de tu, també, de Telleria, si vols, també, dels teus projectes personals, vull dir.
Ah, no, jo vaig fer, jo m'entretengo en moltes coses, vull dir, a banda de Gemma 4 està el projecte de Tira Pajàs, que és molt divertit. Nosaltres diem que és com jazz a la pallaresa i anem voltant per aquí per les muntanyes com cabres fent versions, ens ho passem molt bé. Ja, però amb Gemma 4.
Tira Pajàs, suposo que també algun dia baixareu i podem escoltar per aquí o per més cap a l'àrea metropolitana o només treballeu per allà dalt.
No ho sé, aquests estan molt acostumats a estar per aquí a dalt i molt còmodes, però sí, ja els treuré de les muntanyes alguna vegada i ja anirem a fer alguna cosa per allà, que és molt divertit al final de la història.
I amb Gemma 4?
No, amb Gemma 4 sí que estem projectant coses, estem preparant repertori nou i estem preparant projecte de disc, no sé què et digui. No sé, o sigui, això m'ho hauré de pensar. O sigui, disc com a tal, saps? O sigui, com a concepte, com el 25 que tens a la mà, potser, saps? És un disc de directe, ja? Uh-huh. D'allò que graves i que és el que has fet queda enregistrat. Però... No sé, jo crec cada vegada més que la feina de Gemma 4 llueix molt més en directe que no pas gravada. O sigui, el procés de gravació és farragós i es perd tota l'espontaneïtat i tot el que té està cantant allà. A llavors, crec que nosaltres, si ens gravem, ha de tenir un element visual sempre.
Odet, i deixa'm que digui que tot això que està en els directes també està a les xarxes, perquè quan compartim assajos que fem per Instagram i de fet els vostres YouTubes de tota la vida, sempre veure-us allà a la taula assajant, bueno, que té aquesta proximitat amb el quartet que és molt interessant de veure, o sigui que us animo a que busqueu les xarxes de Gemma 4, els Instagrams i Facebooks i demàs.
Doncs en farem. Odet, moltíssimes gràcies.
A ti, a vosaltres, per la convidada.
A tu. Escoltarem una peça que s'anomena Locas por el Mambo i seguim.
¿Quién dice que la conga y la guaracha pueden ser como el mango que es tan sabroso? ¿Pero quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres nos vuelve locas?
¿No será que tiene que me provoca?
Que a las mujeres nos vuelve locas.
Locas.
Que a las mujeres nos vuelve locas.
El rico mambo a mí me sofoca.
Que a las mujeres nos vuelve locas.
Y mira cómo viene sonando.
Que a las mujeres nos vuelve locas.
Así.
With me.
Doncs hem parlat amb la Odette Telleria i seguim, i ara ho fem amb la Clara Luna, una música nascuda a Barcelona, al barri del Guinardó, a l'any 1980. Filla d'una família amb sensibilitat musical, va començar a estudiar piano de petita al Conservatori amb Mercè Molero i posteriorment al Taller de Músics, on va ser deixeble d'Anna Finger, Xavi Maureta, Jordi Rossi i Pere Arguimbau, a més de fer diversos seminaris amb lluminàries com, per exemple, Luciana Souza. L'any 2005 va posar en marxa amb companys de generació el grup Lunar Project, una banda amb la qual va gravar un disc, Supernova, de l'any 2007, que va ser Premi Enderrock a la millor nova proposta de jazz d'aquell any. Clara Luna ha viscut al Brasil i a Nova York i ha bastit una carrera en solitari amb discos com ara, per exemple, Colin Porter, Conveno, en aquest cas amb el contrabassista Javier Moreno, Viajes, Pure Imagination, que és el que està sonant, o el més recent de tots, un duet amb Albert Vila anomenat Duology. També ha col·laborat amb la Ojo, amb el Girona Jazz Project, amb Gemma 4 i amb Women's Collective. Molt bones de nou, Clara.
Què tal?
Bé, molt bé. Anem també una mica als teus orígens, perquè dius, parles que dels teus orígens, parles de la música gairebé com una revelació, dius, jo no sé si no m'interessa, si no m'intereso per la música, o és que la música m'atrapa a mi.
Sí, no sé si sóc jo la que m'intereso per la música o és la música la que m'atrapa a mi, exacte.
En
vull dir que
sentit?
no sé d'on ve la direcció, saps? Si sóc jo la que vaig a buscar allò o és allò que m'ha vingut a buscar a mi, perquè hi ha moments en els que no ho tinc clar. Una cosa és quan tu vas a buscar alguna cosa, hi ha un component molt racional de dirigir la teva energia cap a algun lloc, i en canvi la música per mi, o al mirar així enrere, veig que hi ha un component molt irracional, que és que la música m'atrapa.
Però sempre és una mica així, no? O no?
Suposo.
Sí, a veure, els que ens agrada la música, ja no només els músics, sinó els melòmens, diguem-ne, sempre ens ha atrapat.
Clar. Jo pensava més en la música com a professió. Vull dir que no és allò, vinga, a què em vaig a dedicar? Em vaig a dedicar a això, vaig a buscar una professió, no? Sinó com la vaig anar trobant.
Però sí, M'imagino per això que, en general, els músics sempre és una mica així, no? Bueno, m'imagino que hi ha nissagues i no?
Exacte. Hi ha persones que venen de famílies que una mica ni s'ho han plantejat i ja s'hi troben perquè és el que toca. I també hi ha el contrari, no? Famílies de músics que justament el fill o la filla decideix no tenir res a veure amb allò. Uh-huh. O inclús també hi ha gent que la música l'atrapa però no es decideix a fer el pas i no té res a veure la seva família amb la música, no? Gent que no es decideix a fer el pas i després, quan són adults, es posen a estudiar música dient, ostres, és que jo hagués volgut ser músic.
I tu quan vas decidir fer el pas? Allò?
És que és el que et dic, jo no el vaig decidir, me'l vaig anar trobant.
Vas començar fent clàssica, no? Vas començar primer amb un professor, no? Després vas anar al conservatori. Si...
Vaig fer la carrera de piano clàssic al conservatori de Bruc.
Del Bruc.
I mentre estava fent el curs de novè, abans tenia 10 cursos al piano, i piano clàssic, i jo mentre estava fent novè ja vaig entrar en contacte amb la música moderna, i de fet també venia un pianista un cop al mes brasileny, el Luis de Moura, i jo anava a fer classes amb ell. I ell també em va anar veient una mica per on anava jo, no? I em va suggerir repertoris i em va suggerir això, que tragués el cap per la música moderna, a veure què podia incorporar, perquè li semblava que el meu llenguatge estava molt a gust, no? en el llenguatge modern.
I aquí és quan vas arribar, pregunto, al taller de músics.
Al taller de músics, exacte, sí.
Anem a parlar una mica dels teus inicis ja amb carrera pròpia, i ho anem a fer sentint un fragment d'una peça que es diu, no sé si ho pronuncio bé, Una dansa sozinha?
Exatamente.
Vamos viver loucamente. Não mais falar de manhã. Vamos pensar no presente. E uma mulher cansou. Eu quero amar para sempre. Eu quero andar lá do teu. Eu quero sentir a vida. E uma mulher cansou. Vamos viver loucamente. Não mais falar de manhã. Vamos pensar no presente. E uma mulher cansou. Eu quero amar para sempre. Eu quero andar lá do teu. Eu quero sentir a vida.
Una dansa sozinha que pertany al disc Supernova, no?, de Lunar Project, de l'any 2007. Què recordes d'aquest disc, d'aquests inicis, del teu primer projecte, diguem-ne, personal?
Ara estava escoltant, feia molt de temps que no l'escoltava, aquesta gravació, i m'han vingut al cap totes les imatges de quan vaig composar aquest tema.
I quines imatges eren?
Jo vivia al carrer Gran de Gràcia amb dues amigues i vaig anar a un concert que va fer el Guillermo Klein, on hi cantava la Carme Canela i tocava el Jorge Rossi, el Gorka Benítez, bueno, fotim-me...
Era l'època que vivia aquí, el Guillermo Klein.
Sí. I per mi va ser una font d'inspiració brutal, aquell concert. I el Guillermo Klein, una de les coses que em va cridar més l'atenció és el joc de les amalgames, no? Que compassos compostos i, bueno, no el típic compàs de quatre... que aquí ja entraria en termes més tècnics musicals, però bueno, el tema de les amalgames, compassos més complicats, no?, més complexes. I vaig anar a casa i em va sortir aquest tema. Aquest tema està escrit a 5x4, en comptes de 4 pulsacions, cada compàs n'hi ha 5. Uh-huh. Però de fet hi ha molta música popular que està escrita a 5x4 i me'n recordo de que eren les tantes del dematí i jo en aquell pis m'havien deixat un piano que era elèctric i acústic. O sigui que baixaves una palanqueta i llavors es posava... No sé quin mecanisme es posava, llavors tu et podies endollar els auriculars. Jo vaig escriure aquest tema a les 3 del dematí.
Bueno, a vegades a altes hores de la matinada és quan surten les millors idees.
Sí,
diuen.
Sí.
També et surten les més esbojarrades, aquestes hores, segons com.
Jo m'inspirava molt en aquella època a la matinada. Ara m'agrada més dormir a la matinada. Però...
Érem més joves també tots.
Serà jo. Sí.
Escolta, aquest disc el vas gravar amb gent, diguem-ne, de la teva quinta. No sé si tu et consideres part d'alguna generació de músics de Barcelona o creus que pertanys a...
No sé si n'hi ha... O sigui, que sàpiga, no tenim un nom, no?, aquella generació, però sí que és cert que hi havia...
Perquè després... No, t'ho pregunto, perquè després hi ha hagut totes aquestes generacions noves que hi ha ara. Bueno, el talent estan sortint moltes.
Cada 2x3, no?, això. Però sí, clar, jo, la gent amb la que estudiava... En aquest disc érem el Paco Pereira, el Jairo Ortega, el Bernard Van Rossum i el Guillem Pons. Uh-huh. Llavors hi va col·laborar l'Andreu Zaragoza, que també...
L'Andreu, ella... has fet molta cosa amb l'Andreu.
Sí, ell ja feia més temps que hi era, tot i que és de la meva quinta, però ell ja s'havia posat a professionalitzar-se abans que nosaltres, no? Però llavors, jo què sé, tots els músics d'aquesta edat, doncs el Marc Aiza, el Reinald Colom, el Marcelí Bayer, el Santi Colomer, que sé jo, un putimer de músics, amb els que vaig anar coincidint en projectes, a seminaris, estudiant, a classe... Jo aquells anys els recordo amb un carinyo i una efervescència musical que em sap greu dir, no he tornat a viure a Barcelona.
I per què?
Pues perquè s'han tancat locals, perquè anar a tocar als clubs ja no... Inclús ni et paguen, sinó que has de pagar tu per anar-hi a tocar. Uh-huh. Vull dir que la cosa està molt mal, saps?
Creus que estàvem millor abans en aquelles èpoques que ara, en general? Perquè també en aquella època, a veure, jo ja exercia el periodisme musical i recordo que també hi havia molts problemes.
Sí, està clar. No vull dir que estàvem millor abans, ni molt menys. Hi ha coses diferents. Però sí que és cert que abans érem menys les persones que ens dedicaven professionalment a la música. Ara és... O sigui, la crescuda és exponencial. Uh-huh. No sé, per dir-te, cantants que ens dedicàvem a fer jazz... Com a mínim per aquí, per Barcelona, anem a dir, o... Sí, Barcelona, Rodalies o Catalunya, gent que es dedicava professionalment a fer jazz. Quan jo començava a estudiar, érem 20, 25. Ara hi ha centenars de cantants que es dediquen a això.
Clar, suposo que ara hi ha molts músics, però hi ha pocs llocs. Hi ha com una paradoxa,
exacte,
no?
Exacte.
Seguim?
Hi ha molts músics, hi ha molta formació, però sí, falten llocs per tocar, evidentment, per presentar els projectes, i falta públic.
Seguim sentint més música de la Clara Luna, en concret, Anything Goes.
something shocking, but now God knows anything goes.
Good authors to who once knew better words, now only useful letter words, writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and this night today, when most guys today, the women price today, are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer, I know...
Vaig pensar que ja havia aconseguit eines suficients de les escoles i que a partir d'aquell moment les aniria a buscar jo mateixa. Te'n vas anar a Nova York i a Brasil, per què?
Això, per anar a buscar les arrels de la música que a mi m'agradava. M'ho van recomanar, els professors que tenia al taller em van dir, escolta, per què no intentes treure el cap per aquests llocs i veure què se cuece allí? Bueno, és com el que vulgui cantar o tocar flamenc, pues és interessant que se'n vagi, sí, que se'n vingui a llocs on es faci flamenc.
I què recordes d'aquella experiència?
Buf, moltes coses. Moltes coses. Ara també, escoltant això, recordava el moment en el que, passejant pel Brooklyn Bridge, pensava en com jo podria filtrar el que estava aprenent allà, les classes a Nova York i els concerts que anava a veure, i endinsar-me dintre de la música de Cole Porter, com és en aquest projecte. Com podria jo filtrar-ho? O sigui, si jo seria capaç de donar-li la meva personalitat als arranjaments d'aquesta música. I me'n recordo d'aquest...
I ho vas aconseguir. Sí, bueno, a veure, aquesta és una versió molt curiosa. A mi, no? A més, també ets melodista, en el sentit que estàs tocant la melòdica aquí, no?
Sí, sí.
I fins i tot hi ha un solo, no l'hem posat, perquè si no ja ens agradaríem molt.
Doncs sí, sí, sí. I aquí, a més, hi ha el duet amb el Xavi, no? Amb les dues veus.
Bueno, sí, sí.
Aquest arranjament, precisament, té cosetes, va canviant de to... Sí,
sí, hi ha un canvi, no?
Bueno,
final...
jo m'ho vaig agafar com un repte musical i que a mi m'estimulés. I jo crec que sí, que em vaig sortir. Potser ara ho faria d'una altra manera, no? Però...
Anem a sentir més música.
No és més rico el que más tiene, sinó quien menos necesita.
Oscuridad en este mundo, ruido ineficaz que tiene aislado todo el silencio. En un minuto nadie puede escuchar. Vela sin luz que alumbra frío, agua sin hogar.
Obsolescència programada, que és una cosa que malauradament patim tots i cada cop més en aquest món que vivim. Aquest Viajes és un treball que una mica és com un contrapunt a la teva carrera, no? És un treball més escurat a la cançó, pregunto. O...
Sí, va ser un moment que vaig voler explorar, perquè jo soc una persona molt curiosa i m'agrada la música de molts estils diferents. I això vaig voler explorar en el terreny de fer... una producció més propera al pop que no pas propera al jazz, que és el que havia fet, acostant-me això amb sonoritats diferents, no? Bé, diferents tampoc tan diferents, més electròniques, no? Menys acústiques. I el concepte de cançó menys jazzera, menys oberta a improvisació, sinó més tancada. I en aquest cas l'obsolescència programada era un tema que, quan vaig començar a sentir de què anava, a mi em bullia la sang, no? Només pensar que hi havia gent que havia predestinat quantes hores d'ús tindria una cosa i em feia una ràbia, encara me'n fa ara.
Sí, sí. També es podria dir, per exemple, en altres propostes amb les que has treballat, no? Com el Women's Collective, es pot dir que també d'alguna manera hi ha una reivindicació del paper de la dona a la música, com un cert feminisme, fins i tot, no?
Sí, jo no l'he sentit mai així, Simplement jo sóc una dona i em dedico a la música, prou. I defenso la meva professió el millor que sé. Si fos un home faria el mateix. Llavors, Women's Collective, la gràcia que tenia, va néixer d'un dia amb tres amigues. Anem a trobar-nos per tocar. Una estava començant a tocar el baix, que era el contrabaix, que era la Gemma Brier, la Laia, que tocava la bateria, i jo, que tocava el teclat i cantava, i bueno, ens vam ajuntar per fer uns assajos. Arrel d'aquí va sortir el grup, però no amb l'objectiu de reivindicar res. Després ens ho hem anat trobant. que sí que podíem reivindicar que no hi havia tantes bandes femenines, com a mínim aquí no hi havia referents d'això.
Bueno, que passant una ambulància...
Coses, pensava, del directe.
Sí, acabarem ja, pensava que estem ja gairebé fora de temps, no? Acabarem parlant simplement molt, de forma molt, allò, molt telegràfica. També tens una carrera amb duets, no? Amb el Javier Moreno, no? Amb Conveno. I últimament, i que potser que no és un disc, abans hem dit que era l'últim disc, però en realitat el va gravar fa anys, que és aquest, el Duology, amb Albert Vila.
El vam gravar fa 9 anys. Passa és que, mira, ells se'n van a viure a Bèlgica i entre una cosa i l'altra, cada any ens anàvem dient, escolta, què, ho traiem? Sí, sí, espera, el màster, no, un moment, anem a fer les mescles. Bueno, van anar passant els anys i aquest any passat, durant la pandèmia, ens vam trucar, ens vam dir, tio, ja, no pot passar més temps, perquè és que a més ens encanta aquest disc. Va ser fruit de molts bolos i, o sigui, no és un projecte que hagi nascut en estudi i després hagi fet bolos, sinó al revés. Vam fer molts bolos durant uns quants anys amb l'Albert i al final d'aquests anys vam dir, escolta, ara gravem-ho, perquè ara està madur. I jo, a mi m'encanta, aquest, m'està mal dir-ho, però m'encanta aquest disc.
Doncs escolta'm, doncs moltíssimes gràcies, Clara Luna.
A tu per haver-me convidat.
A tu. I no m'agradaria acabar sense donar agrair a la gent de Dublab, de Ràdio Rambles, també al Taller de Músics i molt especialment a la Candela Carrera i també avui a l'Audet Telleria i a la Clara Luna. Acabarem, com dèiem, amb un tema d'aquest duet de la Clara Luna amb l'Albert Vila, un tema del disc Duology, un clàssic de la música brasilera que es diu Corcovado. Fins al programa vinent.
A felicidade é o meu amor.